Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs ja hi som, avui és divendres. El divendres és el dia en què t'acompanyem parlant dels nostres amics els animals, les converses veterinàries. Cada setmana tenim un convidat, una convidada, per tal de parlar d'actualitat dins del món dels animals. I el d'avui, aviso, no serà un programa habitual, serà un programa absolutament especial, com sempre ha estat quan parlem amb la gent de la Fundació Mona. Aquí ja saludem sense més preàmbuls. Olga Feliu, Fundació Mona, feliç migdia, com esteu?
Bon dia, què tal?
Bé, estem encantats de saludar-vos. Tot bé per la Fundació Mona?
Tot bé, enfeinat, que és el que ens toca, però bueno, molt bé, molt content.
Bé, avui volem que la Fundació Mona, però en especial la Susi, sigui la protagonista. Parla'ns de la Susi, qui és la Susi?
Mira, la Susi és la darrera ximpanzé que hem rescatat. És una iaiona pobreta, perquè té 48 anys, i els ximpanzés doncs, poden viure en captivitat doncs, bueno, potser fins a 60, no és gaire freqüent, però bueno, 55, 60. I llavors doncs, és la ximpanzé que hem rescatat en més anys, que portava bueno, tota la seva vida actuant en el circ i després des de fa 15 anys en una gàbia, en un jardí, una casa particular a Alacant, en un poble d'Alacant.
Caram, doncs, pobre, com... Com va ser el trasllat fins a la Fundació Mona, Olga? Com us ho vau organitzar?
Mira, el trasllat va ser relativament ràpid i, bueno, bé, vam dormir-la, perquè, evidentment, aquests animals van sempre anar sota anestèsia, la vam dormir, la vam posar a la gàbia de transport i la vam despertar, saps? Perquè vingués tot el trajecte assentada a la gàbia. Però, o sigui, el trasllat va anar molt bé, vale? Però el que ens ha costat és, des de que sabem que existia aquest animal en allà fa uns anys, fa 4 anys que jo la vaig anar a veure i parlant amb els propietaris, hem estat 4 anys de lluita, de discussions, de pressions, perquè, bueno, perquè la cedissin. Llavors, realment, el més pesat ha sigut això, saps? Discutir i justificar el que clarament ja era justificable, vale? Doncs que havia de sortir d'allà. Però, bé, vam tenir la sort que tot va anar molt bé, perquè, clar, jo no tenia por, perquè com que és gran, amb un animal amb aquestes característiques és alt risc. Però, molt bé, el trasllat va anar... La pobra anava mirant per la finestra, podia veure per la finestra tot el rato, perquè bé, no havia sortit d'allà feia molts anys, i d'arribar aquí, clar, en la seva nou dormitori que li teníem molt ben preparat, la primera nit no hi havia dormit gaire normal, perquè jo dic, és com si una persona deixa de 78 anys, de la nit al dia li tenies absolutament tot.
Clar.
Llavors, clar, és un canvi molt dràstic. Però sí, l'endemà ja va esmorzar pràcticament com la resta, surt a les àvies, entra, com és l'hora de dormir, entra, i vull dir, clar. De moment, molt bé, estem molt contents.
O sigui que ara mateix el seu estat convida l'optimisme, no?
Sí. De moment li diem que és la Mona Zen, perquè no s'immuta gaire, ella passa sent, els altres que criden, a vegades,
sí.
Però, o que juga, però ella no s'immuta, ella està allà, amb la seva forma, o la seva pastanera, i molt bé, de moment molt bé. Va, necessiten un període d'adaptació i potser d'aquí dies, que és el que segur que serà, el teu caràcter, per valorar amb qui comencem a associar-la.
Sí, perquè com es fa aquesta adaptació amb els altres primats, tenint en compte que cada un d'ells té la seva pròpia història i que suposo que cada un doncs, vindrà d'un món diferent, no?
Sí, com es fa? A veure, és una associació progressiva, li donem molt de temps, hem de tenir molta paciència, hem de, encara no, ja et deia, com que encara són pocs dies que fa que està aquí, no l'acabem de conèixer, quin caràcter té, perquè a més no és gaire expressiva. De fet, ni vocalitza, així com els ximpanzés vocalitzen quan estan contents o quan criden, el que sigui, ella, o quan veuen el menjar, per exemple, hi ha alguns que els encanta el tomàquet, quan veuen un tomàquet, doncs, de seguida vocalitzen, ella no, encara no l'hi hem vist, vale? Llavors, un cop la coneguem, com reaccionar, doncs, l'associarem amb algun dels, començarem amb algun dels nostres ximpanzés que ja els coneixem clarament com són de personalitat, saps? Perquè n'hi ha molts que són més extrovertits, altres més introvertits, altres que tenen por i doncs, bueno, ataquen, saps? Per no... perquè tenen por, vull dir que farem això. No tenim encara que acabar de conèixer.
Bé, imagino que a la Susi li donareu totes les ajudes que siguin necessàries, no? La primera, m'imagino que és aquesta, l'observació, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres ja, de, per norma, sempre ho fem, eh? Tenim els colladors, o tenim estudiants que fan pràctiques a la universitat, o voluntaris que venen a observar el comportament. Tenim, bon, ja hi ha una metodologia descrita, com ja nosaltres hem adaptat a la nostra situació, i van observant, i doncs, si dius, mira, al cap d'un mes pots veure en un programa, doncs, que, jo què sé, per exemple, el bongo, si empipen algun, saps? Perquè el bongo, precisament, és un d'aquest, és un ximpanzé que el tenim en un dels grups, que és una mica macarra, vale?
Sí.
Sí, és aquell que, bueno, que va emprenyar els altres, saps?
Clar.
I llavors, doncs, veure també una mica, per exemple, com ha anat el bongo aquest mes, amb qui s'ha ficat més, saps? Perquè l'ha deixat menjar, no l'ha deixat menjar. Llavors, doncs, la Sissi ja està dins d'aquest programa i ja estem fent observacions, sí, cada dia.
Bé, anem a parlar de l'alimentació, per exemple, de la Sussi. Què menja i què menjarà a la Fundació Mona?
Mira, què menja? Bueno, li agraden els sucs, perquè nosaltres al matí els donem un suc de fruites, el primer, ara a l'estiu és un suc fresquet i a l'hivern és un caldo de verdures, s'ho veu bé. En principi, de moment, els primers dies ha menjat pràcticament de tot, però és una mica més selectiu, eh? Són les coses que m'hi diran. Els enciam li encanta, el carbassó no li agrada gaire, vull dir, menjarà... La base alimentària d'aquests animals és com amigos, com nosaltres, mengen molta fruita i molta verdura, i després, sí, mengen, doncs, dijous de la setmana mengen carn, perquè en llibertat són animals que cacen i mengen petits mamífers. Eh? Llavors, doncs, bueno, en principi, la dieta és superequilibrada, eh?
Molt bé.
Ja ens agradaria a molts de nosaltres menjar com ells, eh?
Imagino que deuen menjar molta, molta quantitat, no, Olga?
Sí, sí, sí que menja molta quantitat, i llavors, però, saps, amb llibertat, més o menys el 70-80% del temps del dia, buscant menjar, menjant ara una mica d'aquest arbre, una mica d'aquí, i mirem, doncs, aquí també ho fem. Tot això l'he complementat amb llavors, fruits secs, moltes de nous, tenim molta sort que els de les nous crespianes que són una donació de nous, saps? Mm-hmm. Que l'any passat, i per això tenen un pèl estupendo.
Aquella imatge tradicional que teníem des de nen de que aquests animals menjaven cacauets i sobretot fruits secs, és correcte?
I plàtanos, eh?
I plàtans, també, sí, sí, correcte, sí. Per al llibre de la selva, que tot el dia estava menjant plàtans, és correcte?
Sí, sí. A veure, és correcte, en cap cas, amb llibertat no menja plàtanos, saps?
Ah, no?
No, perquè tampoc n'hi ha, saps? Home, no, sí que és veritat que si s'acosten a poblacions i tenen plantacions, però jo quan estava al Camerún anàvem amb plàtanos, plantacions que ens ho donaven i ja ens ho deien, moltes vegades baixava algun grup de ximpanzés i els hi ventilaven, saps? Vull dir que...
Abans ens deies que l'expectativa de vida pot estar rondant els 50 anys, entès? O 50 i pocs?
Sí, són, a veure, realment són 60, eh? Però si nosaltres hem tingut un ximpanzé que arriba per 57 anys, però si tu mires els ximpanzés de captivitat a Europa o a Central i als Estats Units, el màxim són això, 55, 57, alguns 60, però bueno, més o menys és això, un 60, una cosa així.
S'arriben a reproduir en captivitat?
Hi ha llocs que sí, a nosaltres no, eh? El santuari, una de... Bueno, la nostra filosofia és no reproduir, perquè si nosaltres estem aquí és per donar justament a tots aquests que no tenen on anar. Si comencem a reproduir...
Clar.
Primer, quin sentit té reproduir? Teniu, mira que seria maco, eh? Tenir aquí bebès, i que els tindran 60 anys aquí tancats.
Clar, clar, clar.
No té gaire sentit. Llavors, no reprodueixen, a les femelles prenen pastilles anticonceptives i tenim un parell de mascles, bueno, un ara perquè que està castrat, que ja venia, nosaltres no els castrem ni molt menys, que ja venia castrat d'allà on era, és el Víctor.
Bé, dintre del dia a dia, hi han caps de família, hi han com és l'organització interna? Com estan tots per igual?
No, mira, els ximpancés s'organitzen, tenen un grup social molt jerarquitzat, i llavors sempre n'hi ha una manera. Què passa? En captivitat a vegades és difícil, que aparegui dominant, o quan hi ha algun dels ximpancés del grup es mora perquè és vell, triguen temps que algú es posicioni. Què passa? El que jo parlava del Bongo. El Bongo és un ximpancé que està en el grup aquest de Mutamba, té 20 anys. És un ximpancé que vol ser el líder. De fet, ho està intentant, però a la força. I això no funciona a la llarga. Però què passa? És tan gros que si algú li canta cara, doncs, un hòstia, saps? Llavors, necessita el seu temps. I fins ara hem tingut altres líders, per exemple, el Marco, que és un ximpancé gran, molt intel·ligent i és un dominant, doncs, amb cap, saps?
Clar.
O sigui, un dominant que controla no per la força, sinó pues, per tenir recursos, per permetre que si algú es bralla posar-se al mig perquè no hi hagi discussions en el grup. Vull dir que, sí, som com nosaltres, eh? Vull dir que si poses a mirar el comportament, realment, molt setat, som igual.
Bé, i quant a les patologies, les malalties d'aquests animals, són també de forma individual diferents o hi ha una sèrie de patologies que són normalment comuns quan els animals ja envelleixen? Com és això?
Sí, a veure, hi ha la diferenciació a nivell individual, però no sé què dir, algunes malalties comuns amb ximpanzés en captivitat, unes són problemes cardíacs, molts, de fet, molts ximpanzés amb captivitat moren d'atacs de cor. De fet, hi ha un estudi a Anglaterra. Nosaltres, l'any passat, fa dos anys, vam tenir unes baixes que van ser per això. I llavors hi ha una universitat a Wales que estan doncs, intentant esbrinar doncs, per què passa això. Una de les conclusions que ja han tret és, sobretot, a l'alimentació, falta d'exercici, perquè molts són animals que han estat molt de temps en circs o en aves particulars, i el problema de l'estrès a dintre els grups. ¿Vale? Llavors, bueno, és una de les baixes més freqüents amb ximpancés, sobretot mascles, però femelles també, sobretot mascles amb captivitat. ¿Vale? I després, a nivell individual, doncs depèn. Que si un tipus, aquest, el Víctor, doncs, que tenia, bueno, sí que allà em sembla que li deien, bueno, havien fet un tractament perquè tenia molt de sucre, no era diabètic però quasi, problemes renals o feridetes que són i se'ls infecten i no acaben de curar, amb alguns funcionen millor i altres no, és a dir, però en general el problema més greu, més comú, són les malalties cardiorrespiratòries amb captivitat. De fet, som molt sensibles a qualsevol malaltia respiratòria i per això el tema Covid doncs, era un tema que ens preocupava molt.
Ja que has tret aquest tema, és un tema que heu portat d'una forma bastant exitosa, no?, a la Fundació?
Sí, estem molt contents perquè, bueno, fem una mica descol·locats com tothom, però vam decidir, doncs, tancar-nos aquí un grup de voluntaris que es van oferir. I molt bé, no hem tingut cap cas, la veritat, estem molt contents.
En el moment que veieu que hi ha un dels vostres animals que tenen algun problema de salut, com se'l porta el veterinari? Perquè, clar, imagino que deu ser a través de sedar-lo o com és?
Sí, a veure, al moment tot és una anestèsia, però sí que és veritat que des de uns anys estem ensinistrant per fer tractaments veterinaris a ximpancés. De fet, hem fet una anexa a les gàbies d'associació perquè, per exemple, l'AVE és una quimioterapia amb molts problemes cardiorrespiratoris i tal, i l'hem tingut que fer, doncs, que si plaques, que si ecos i tal, doncs les ensinistrem allà perquè entrin, els dones un premi, ells es col·loquen, saps? I fins i tot per fer extraccions de sang. És a dir, n'hi ha alguns que podem treure de sang directament. No? Un altre de terra.
Olga, la Fundació Mona es pot ja visitar per part del públic?
Sí, ja, quan vulgueu, truqueu. Bueno, millor, a la web ara ja tenim un programa d'aquesta reserva, seleccioneu-los que us va bé, si voleu una visita per a nanos, infantil o per a nens, i aquí estem, encantat de rebre tothom.
Què ens ensenyareu quan vinguem de visita?
Bueno, us ensenyarem primer com hem començat, perquè jo crec que això és important. Que a vegades hi ha persones que venen per primera vegada aquí i diuen, ostres, quina passada i tal. Però a mi, personalment, que vaig començar no fa molt de temps, a mi el que m'agrada és mostrar que qualsevol projecte es pot fer des de zero, aquest vas començar des de zero, i com hem anat creixent, doncs si tens clar quins són els objectius del teu projecte. Llavors us ensenyarem això, us ensenyarem les instal·lacions, us presentarem a tots els ximpanzés, que us explicarem tot el que podem fer per conservar aquestes espècies i d'altres, i bueno, i passareu un dia fantàstic.
Seguiu buscant nous horitzons geogràfics de cara al futur, Olga?
Sí, seguim. Aquí estem, és un altre tema pendent. Ja quan tinguem algú més tancat, doncs ja tornarem a parlar.
Molt bé. Doncs, Olga Feliu, recordem l'ubicació geogràfica on esteu situats, a la Fundació Mona?
Sí, estem a Riudellots de la Selva, a la carretera de Cassà, sortint de Riudellots amb esquerra, amb el quilòmetre número 1.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
I avui amb la sort de comptar amb l'Olga Feliu, que des de la Fundació Mona ens ha apropat, doncs, en aquest rescat de la Susi, que també es troba ara a la Fundació Mona i que, doncs, bé, està ja recuperant i que acabarà, doncs, la darrera etapa de la seva vida, doncs, amb les millors atencions possibles i disponibles. Olga Feliu, moltíssimes gràcies, molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Recorda'ns, per favor, la pàgina web de la Fundació Mona per poder entrar i veure tot el que feu.
Mira, www.fundaciomona.org.
Fundaciomona.org. Moltíssimes gràcies, Olga Feliu. Fins la propera. Molta sort i fins aviat.
Gràcies. Bon dia.
Tornem d'aquí 7 dies. Serà la propera setmana. Adéu-siau.